Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. L'Agència Europea de Fronteres, coneguda com a Frontex, confirma que no té agents desplegats a les Balears. Ho ha dit el portaveu d'aquest organisme, Chris Borowski, en declaracions al programa El Dia d'IB3 Ràdio, en ple enfrontament entre els governs estatal i autonòmic pel control de la migració irregular davant l'increment destacat d'embarcacions arribades a l'arxipèlag el darrer any. L'activació del Frontex a les Balears, això és amb agents presents al territori i un avió a la zona, és una de les mesures que reclama el govern. De fet, la setmana passada la presidenta Marga Proens la va reclamar a Brussel·les, però es tracta d'un tràmit que han de sol·licitar els estats membres i, en aquest cas, el portaveu de l'agència fronterera assegura que Espanya no ho ha fet. El paper de Frontex, afirma Borowski, a la frontera espanyola mediterrània es focalitza amb dos avions a la franja occidental i aquest és el suport aeri que el delegat del govern assegura haver reclamat a la Unió. Segons admet, el desplegament d'agents del Frontex específics per les Balears tampoc no entra en els plans de futur de Madrid, que aposta, assegura el representant de les Illes, més pels contactes amb els països d'origen per controlar aquesta migració irregular. Aquest és un dels temes destacats a l'actualitat aquest dimecres, 22 d'octubre. Facundo Tenaglia és el comandament tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars avui amb Aina Morales. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per la plana econòmica. El CES constata que la bona marxa de l'economia balear no es trasllada a les llars.
La darrera memòria del Consell Econòmic i Social revela que el PIB per càpita a les Illes ha crescut un 11%, l'augment més gran de tot l'estat. Ara bé, l'increment de preus dels habitatges també està al capdavant de l'estat.
Precisament la crisi de l'habitatge continua engreixant el fenomen del sensellarisme a Mallorca.
Les entitats de l'Església Catòlica que treballen amb el col·lectiu sensellar varen atendre l'any passat 841 persones que vivien al carrer, 26 persones més que el 2023. La Sapiència, Càritas i Sojorn reclamen una resposta a les dificultats per accedir a una casa.
També a Mallorca continuen sense poder tornar a casa seva les 15 persones desallotjades ahir a Inca a causa d'un esfondrament. Toni Mateu, bon dia.
Bon dia. L'Ajuntament ha recollit mostres de l'arbitre d'aquest edifici de la barriada del
Blanquer per determinar quina ha estat la causa que s'ha dit durant unes obres part de la teulada. El consistori avança que si es tracta de luminosi la intervenció haurà de ser molt més lenta. De moment, aquestes 15 persones de 6 nuclis familiars diferents s'han reubicat a cases d'amics i també de familiars.
Formentera defensa que el centre de menors que hi ha Inca, amb infants migrants tutelats pel Consell, reuneix les condicions adequades per viure i amb garanties. Helena Gregori, bon dia.
Bon dia. Tot això després que des de la plataforma veïnal de Puig de Santa Magdalena hagin criticat que no té bones condicions per acollir aquests joves. Des de la institució insular han explicat que els menors estan permanentment vigilats i la instal·lació ha estat visitada pels tècnics. La institució ha recordat que com que només hi ha 8 menors, no fa falta disposar de llicència d'activitats.
El nou centre de salut de Ciutadella costarà 20 milions d'euros, tindrà un edifici de gairebé 10.000 metres quadrats amb dues plantes i un soterrani amb un aparcament per 250 vehicles. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia, aquesta és la proposta guanyadora del concurs convocat per la Conselleria de Salut. El nou equipament es construirà a la zona de Santa Rita. A la planta baixa s'ubicarà en l'hospital de dia, la sala de diàlisi amb 10 llits i la zona quirúrgica, a més de les urgències. A la primera planta hi haurà la zona de consultes amb 40 per a medicina de família i 20 per a especialitats. Les obres duraran un any, tot i que encara no hi ha data d'inici. Ha de donar servei a prop de 30.000 usuaris.
Tot això amb un clima polític a l'estat molt crispat. Avui amb la sessió de control al Congrés marcada de nou per la corrupció i ara també per la crisi dels cribratges de càncer. Hi ha més una pujada de to de Junts. Qui avisa ha dit que ha arribat l'hora del canvi. En parlarem en els propers minuts, però en els esports ens centrem avui. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia.
En l'UD Eivissa, que ja té nou entrenador.
Sí, Miguel Álvarez ha estat presentat fa un minut a Can Misses. El tècnic de 67 anys i natural de Jaén dirigirà l'equip fins a final de temporada. Álvarez ha dirigit, entre d'altres, el Villarreal B, el Terrassa, el Leganés o el Sabadell. En ciclisme, Albert Torres continuarà vestint el mallot de Movistar Team una temporada més. L'equip ha fet oficial avui la renovació del ciclista menorquí. I en bàsquet a la Copa d'Espanya, el Sant Antoni i el Palmer s'han classificat per als vuitens de final. L'Estia Menorca i el Fiwi Mallorca han quedat eliminats de la competició.
Les altes temperatures han estat les protagonistes de les darreres hores i per ara sembla que el termòmetre no variarà gaire. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, avui tenim una jornada marcada pel vent de ponent, el qual ens causa diferents efectes. D'una banda, es tracta d'un vent molt sec, la qual cosa ens permet tenir un cel molt estirat arreu del territori, amb permís, això sí, de qualque núvol prim. Així tot, continuarem amb aquestes condicions pel que resta de la jornada. I d'altra banda, aquest vent bufa de forma moderada, i això es nota quant al mar. A la costa més exposada hi predomina la forta maror, amb un panorama més tranquil entre el nord-est de Mallorca i també de Menorca. D'altra banda, la temperatura màxima avui continuarà sent bastant elevada per aquestes alçades de l'any. Això sí, amb pocs canvis respecte d'ahir, esperant que els valors més elevats girin entre els 25 i els 28 graus i de forma més puntual podríem arribar a fregar el llindar dels 29. I que passarà en vista demà, i esperant tenir un panorama bastant complicat arrel del vent i de l'onatge. A partir de demà, el vent bufarà fort, començarà de llevatge de ponent i avançada la jornada de mestral. I es notarà quant a la situació marítima tindrem una forta maror pràcticament generalitzada, excepte les costes trobades més a recer d'aquesta entrada del vent. Fins i tot, en algunes de les zones més exposades, podrem arribar a veure qualque redol de maregassa. Pel que fa al cel, continuarem amb un cel bastant estirat i quant a la temperatura, tampoc tindran gran variacions. Continuarem amb una temperatura força elevada per a aquestes alçades de l'any.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Frontex confirma que Espanya no li ha demanat agents específics per actuar a les Balears contra la migració irregular. En unes declaracions exclusives a IB3 Ràdio, l'Agència Europea de la Guàrdia de Fronteres i Costes assegura que tan sols poden actuar quan un estat membre sol·licita la seva ajuda. Aquestes declaracions s'emmarquen dins un context de confrontació política, ja que el govern de Marga Proens fa anys que reclama la presència de Frontex a l'arxipèlag quan el drama migratori no deixa de créixer. El 2025 és l'any de més arribades de migrants a les costes balears. Carme Moreno.
El portaveu de comunicació de Frontex a Varsovia, Chris Borowski, ha afirmat al programa El Dia que fins ara l'agència no ha rebut cap petició de l'estat espanyol perquè els seus agents es despleguin a les Balears.
En aquest moment no. Frontex no té agents destinats directament a l'illa. Tan sols podem actuar quan un estat membre sol·licita el nostre suport i decidim de manera conjunta què es necessita. Però cal recordar que Frontex i Espanya mantenen una relació de col·laboració. Espanya va acollir la primera operació de Frontex fa gairebé 20 anys.
Borowski ha detallat també que més de 200 agents donen suport a les autoritats espanyoles arreu de l'estat i dos avions de vigilància operen a la part sud de la Mediterrània Occidental.
També donem suport a Espanya des de l'aire. Frontex opera dos avions de vigilància a la part sud de la Mediterrània Occidental, incloses les Illes Balears. Aquesta presència aèria té un paper clau, ja que ofereix a les autoritats espanyoles un avís primerenc de les arribades i sovint dona suport a operacions de rescat molt importants a la mar.
Segons les darreres xifres del Ministeri de l'Interior, del passat 15 d'octubre, enguany han arribat a les Balears 6.104 migrants en 330 barques. Això són més de 2.600 migrants més que el 2024. Tot i aquest augment, el portaveu de comunicació de Frontex considera que encara no es pot parlar d'una ruta consolidada.
Definitivament hem observat un augment notable de les arribades a les illes durant els darrers mesos. Això és evident, però encara és massa aviat per dir si es tracta d'una nova ruta diferenciada. El que probablement estan veient és que les xarxes de tràfic de persones estan posant a prova diferents rutes per entrar a la Unió Europea. Per això la coordinació i l'intercanvi d'informació són tan importants.
La delegació del govern de l'Estat a les Balears entén que, amb aquestes paraules, l'Agència Europea de la Guàrdia de Fronteres no ha desmentit Espanya.
Sí, la delegació del govern puntualitza que l'Estat espanyol mai no ha demanat a Frontex el desplegament d'agents a l'arxipèlag i ha reiterat que allò que ha reclamat Europa és que les illes comptin amb un suport aeri per part d'agents de l'Agència Europea de Fronteres i es refereix a més a les declaracions del mateix Alfonso Rodríguez al Senat la setmana passada.
Y de hecho, ya se contestó al gobierno balear por parte del ministro que efectivamente en noviembre de 2024 se solicitó que el trabajo de Frontex que se hacía en la zona del Mediterráneo Occidental, costas del Levante español más Baleares, pudiera tener una incidencia en la zona del tránsito balear, en la zona del mar balear hacia Argelia. Y así lo es desde el año, desde febrero de 2025.
A més, la delegació del govern central assegura que Madrid no reclamarà agents a Europa, ja que allò en què creu el govern de Pedro Sánchez, Carme, és en el treball amb els països d'origen.
El passat dilluns, a més, recorda molt, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, es va reunir amb el seu homòleg d'Algèria. Aquesta va ser la primera visita d'un membre del govern espanyol al país magrebí d'ençà de la crisi diplomàtica del 2022. Des de llavors ençà, el nombre d'arribades d'embarcacions amb migrants des d'aquest país s'han duplicat a les Balears. Ara la intenció és que reactivin els protocols de retorn que havien quedat congelats des que Espanya es va posar al costat del Marroc al conflicte del Sàhara.
Bé, i després de conèixer aquestes declaracions del portaveu del Frontex en exclusiva a IB3 Ràdio, la presidenta del govern, Marga Proens, acusa el PSOE i el delegat del govern a les Balears, Alfonso Rodríguez, de mentir quan asseguren que el Frontex està actiu a l'arxipèlag.
Proens també ha criticat que el govern espanyol no vulgui protegir les fronteres de les illes amb l'ajuda d'agents de l'Agència Europea de la Guàrdia de Fronteres. La cap de l'executiu assegura que la presència de Frontex als territoris on actua fa davallar de manera dràstica la presència de migració irregular.
Constaten una mentida del Partit Socialista que va dir que Frontex ja està activat. Constaten una mentida del delegat del govern que va dir que Frontex ja està activat i que, a més, ho havia demanat el govern d'Espanya. Si mos menteixen en coses que són tan fàcilment desmuntables, si mos menteixen en coses que tan fàcilment se pot demostrar que és una mentida, en què no mos estaran enganant?
En la mateixa línia s'ha pronunciat el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha acusat Rodríguez de mentir a la ciutadania en reiterades ocasions i ha demanat la seva immediata dimissió.
I després de la Junta de Portaveus al Parlament, els portaveus també s'han fet ressò d'aquesta notícia. Marta Puyalto, bon dia, què han dit?
Bon dia. Tant el PP com Vox han demanat la dimissió també del delegat del govern espanyol. L'acusen de mentir. El popular Sebastià Sagreras parla d'inoperància per part d'Alfonso Rodríguez i ha recordat que Frontex té 220 agents desplegats a Espanya i que, per tant, si no actuen a les Balears és perquè Madrid no ho ha sol·licitat. Manuela Cañadas, de Vox, per part seva, ha acusat el delegat de ser còmplice de l'increment de l'arribada de pasteres.
Avui mos toca tornar a demanar la dimissió del delegat del govern d'Espanya a les Illes Balears, el senyor Alfonso Rodríguez, per incompetència a la seva feina, i no només per incompetència, sinó per tornar a mentir en els ciutadans de les Illes Balears.
Vox exige hoy, con toda rotundidad, la dimisión inmediata del delegado del gobierno, por mentiroso, por negligente, por cómplice de esta estrategia de sustitución poblacional.
El PSI, partit al qual pertany el delegat del govern espanyol, acusa el PP i el govern de Marga Proens de manca de lleialtat i de cercar la confrontació de forma permanent. En aquest sentit, el portaveu socialista Juntmar Pons ha recordat la reunió de Marlaska aquesta mateixa setmana amb el seu homòleg a Algèria.
La presidenta Proens dua com a, jo crec que 2 anys, exigint en el ministre Marlaska que fagués gestions amb el govern d'Argèlia. Vam veure com ho havia fet, ahir sortia la mateixa Marga Proens criticant que hi hagués aquest tipus de reunions. D'aquí la incongruència. No hi ha una voluntat de treballar de manera conjunta, sinó una voluntat de confrontació permanent.
I pel que fa a Més per Mallorca, Lluís Apestegui ha lamentat la confrontació entre el govern espanyol i el balear i ha defensat que Frontex no evitarà que els migrants continuïn cercant una vida millor.
El debat sobre el desplegament de Frontex és una cortina de fum per amagar el debat de fons, que tot allò que serveixi per garantir la seguretat de les persones que arrisquen la seva vida per creuar la Mediterrània és benvingut, però que el debat de fons és qui esperarien tenir d'uns governs responsables. I no ho tenim ni d'una banda ni de l'altra.
Gràcies, Marta. I davant d'aquest escenari de confrontació política pel drama migratori, el bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha fet una crida a la ciutadania, també als polítics, per posar fi als discursos contra les persones migrants. Taltavull ha assegurat que determinades actituds no són admissibles i s'ha mostrat preocupat pel rebuig social a persones que venen de fora.
És que jo la crida la vull fer i la feim des d'aquí avui, molt clara. És a dir, en lloc de discutir conveniències o no conveniències, negoci o no negoci, vivenda o no vivenda, hem de mirar la persona en si mateixa, que és la persona que hem d'estimar i que hem de cuir, independentment d'on ve i d'on no ve, qui és i qui no és, i quina és la seva situació personal. A vegades hi ha un rebuig que prové d'un prejudici, i aquest prejudici provoca un perjudici per l'altre.
Són les 2:15, obrim Plana Econòmica.
Escoltau l'informatiu migdia, IB3 Ràdio.
La macroeconomia de les Balears consolida el seu dinamisme, mentre que l'economia domèstica continua llastrada pel preu de l'habitatge. Segons la darrera memòria del Consell Econòmic i Social, el PIB per càpita ha crescut un 11% a l'arxipèlag, la pujada més gran de tot l'Estat. Ara bé, l'increment del preu dels habitatges també està al capdavant de l'Estat. Són algunes de les xifres que ha destacat el president del CES, Francesc Fiol.
Hi ha una notícia molt rellevant, diguem-ne de caràcter positiu, que és que per primera vegada el PIB de les Illes Balears supera els 40.000 milions d'euros. I en l'aspecte més negatiu, pentura la situació més negativa que reflecteix la memòria, són tots els problemes derivats de l'habitatge.
Uns problemes, el de l'habitatge, que no es tenen en compte a l'hora de calcular la taxa de risc de pobresa o exclusió social, Aina.
I per això, admetent el del CES, pot ser les taxes de pobresa i risc d'exclusió social han baixat. Per a fer aquests càlculs es té en compte la taxa d'atur, que és molt baixa a les Illes. Anna Grau, cap d'estudis del CES.
I sí, pugen els salaris, baixa la desigualtat, baixa la pobresa, però hi ha el problema en l'habitatge, no? I sembla que el principal problema social que tenim ara mateix és este, que a més augmenta cada any. Puja la qualitat de vida, tenint en compte que hi ha molta gent que té dificultats per accedir a un pilar bàsic del benestar, que és l'habitatge.
Les Balears lideren aquesta estadística de pujada de preus tant de lloguer com de compra, un encariment que és constant de 2013 ençà. A més, el 2024, el 26% de les compres de cases les han fetes no residents a l'Estat espanyol, i a les Illes triplicam la mitjana estatal. La memòria del CES subratlla l'esforç que han de fer les persones a les Balears per a comprar una casa. Si es destina un 30% de la renda, caldrien 61 anys per a poder pagar-la.
I de la crisi de l'habitatge empeny a més persones a viure al carrer és l'alerta que fan les entitats de l'Església que treballen amb el col·lectiu Sense Llar, que denuncien que l'any passat varen atendre 841 persones en situació de carrer. Són 26 persones més que el 2023. Davant d'aquest escenari, Sojorn, la Sapiència i Càritas Mallorca reclamen una resposta a les dificultats per accedir a un habitatge.
La manca d'un sostre obliga les persones sense llar a afrontar obstacles que els impedeixen la seva plena integració a la societat. La responsable d'habitatge de Càritas, Teresa Riera, diu que pateixen manca d'intimitat, problemes de salut física i mental i dificultats per accedir a una feina i un habitatge digne.
La illa travessa una profunda crisi d'habitatge que està accentuant l'exclusió social i empeny a més persones al sensellarisme. La dificultat per accedir a un lloguer a preu assequible, sumada a la precarietat laboral, converteix el dret a un habitatge digne en una utopia per moltes persones.
Demà aquestes entitats han convocat un acte a la plaça Major de Palma a les 11 del matí.
L'habitatge és també el principal problema dels veïnats de Vila i ha estat un dels temes dels quals més se n'ha parlat avui al ple sobre l'estat del municipi d'Eivissa. Alcalde en Rafa Triguero ha anunciat que destinarà un sol a la construcció d'una vintena d'habitatges de lloguer social per a joves que s'incorporaran al Pla Integral d'Habitatges. Una crònica de Gemma Guasc.
Es tracta d'un solar que està ubicat al carrer d'Isidó Macavits i que fins fa poc estava cedit al Ministeri de l'Interior. De la falta d'habitatges es deriva, ha dit Triguero, la proliferació d'assentaments. L'alcalde ha assegurat que actuaran amb sensibilitat per atendre les persones que hi viuen, però també amb contundència.
Hoy quiero lanzar un mensaje alto y claro. Los que están establecidos o piensan volver a establecerse en asentamientos la próxima temporada, que se vayan haciendo la idea de que desde esta institución no se van a normalizar ni permitir los asentamientos como forma de vida.
A l'oposició, Podem ha retret que el consistori no hagi assistit adequadament, segons diuen les persones dels assentaments que han desmantellat. Tots els partits han parlat del problema de l'habitatge. Rafa Ruiz, del Partit Socialista, ha criticat les polítiques dels populars en aquesta matèria i ha dit que, de moment, només s'han fet promeses i anuncis.
No entregarà ni una clau d'habitatge públic. Anuncis ha fet molts. I no tenen solars públics per fer vivenda pública, sinó que entreguen solars a mans privades perquè llavors posin el preu que considerin.
D'altra banda, el Batlle ha destacat també que la neteja i la mobilitat són altres dels problemes que més preocupen els veïns del municipi. En aquest sentit, ha avançat que ja treballen en la nova contracta de neteja, ja que l'actual caduca l'any que ve i s'incrementarà la dotació de maquinària i personal. Pel que fa a la mobilitat, Triguero ha informat que l'Ajuntament d'Eivissa invertirà més d'1,5 milió d'euros en la millora d'aparcaments dissuasius i treballa també la redacció del projecte per dur a terme 3 aparcaments en altura que sumaran fins a 4.000 noves places.
Mahó és la ciutat amb més contaminació per ozó de tot Espanya. És la que més vegades ha superat els límits fixats per l'Organització Mundial de la Salut i la segona amb més incompliments dels objectius legals. Excel.
De fet, ha superat els límits fixats 3 de 4 dies enguany. Així ho posa de manifest el darrer informe d'Ecologistes en Acció. Entre els motius hi ha el trànsit marítim i aeri, la central tèrmica del port i també la seva ubicació geogràfica, que fa que arribi fins aquí la contaminació procedent d'altres països. Miguel Ángel Ceballos és el coordinador de l'informe d'Ecologistes en Acció.
Tiene que ver también con la llegada de contaminantes procedentes de toda la cuenca mediterránea occidental. Es decir, el problema no son únicamente las emisiones producidas en las propias Islas Baleares, en este caso en la isla de Menorca, sino también que por su ubicación geográfica a Baleares llega la contaminación procedente pues del sur de Francia o incluso del propio litoral mediterráneo español e incluso de Itàlia.
A aquest fet hi cal sumar les onades de calor patides aquest estiu que faciliten l'aparició d'aquest contaminant que afecta les vies respiratòries i que pot ser molt perjudicial per a la salut.
La Agencia Europea de Medio Ambiente estima que cada año la exposición a niveles de ozono como los que hemos respirado este verano en buena parte de España es responsable de hasta 10.000 fallecimientos prematuros, cerca de 300 de ellos en las Islas Baleares.
Altres estacions de control com la de Bunyola i la de Sa Pobla també mostren resultats molt negatius. Al conjunt de les Balears, la contaminació per ozó ha remuntat i s'han assolit ja els nivells més alts des del 2018.
Madrid es compromet a tancar un conveni ferroviari amb les Illes si els projectes que planteja el govern són viables i madurs. Ho ha dit el ministre de Transports, Òscar Puente, al Congrés, en resposta a una pregunta del diputat de Més Sumar, Vicenç Vidal, que li ha reclamat que el govern espanyol col·labori a fer realitat una reivindicació històrica com és el tren de Llevant.
Vidal ha reclamat el compromís del govern espanyol d'invertir en el tren de Mallorca. El ministre Puente ha assegurat que el ministeri està a l'espera que l'executiu de Marga Proens remeti la informació requerida després de la mesa bilateral que van celebrar les dues parts per aquesta qüestió.
Compliguem el compromís que va adquirir el president Sánchez i els seus antecessors amb el govern de les Illes Balears. Facem que el govern de les Illes Balears compleixi la seva part plantejant els projectes. Facem un conveni ferroviari prou potent perquè el tren de Llevant pugui ser una realitat. Facem aquest conveni ferroviari que ens permet donar el salt qualitatiu que ens fa falta.
Los proyectos tienen que ser viables, es decir, no nos valen proyectos planteados en el aire y que no tienen el estudio de viabilidad correspondiente, que desde luego nosotros estamos dispuestos a colaborar en su redacción. Y por último, tienen que ser proyectos maduros. Si esas circunstancias se dan, ya le anticipo que el gobierno de España es partidario.
Podem Josep Palma denuncia que l'Ajuntament podria haver comprat material per a la policia local a empreses vinculades a fabricants israelians. La regidora Lucía Muñoz reclama rompre aquestes relacions comercials, mentre la portaveu de Cort, Mercedes Celeste, nega qualsevol irregularitat. Ho fa mitjançant ironia, fent referència al retorn de Muñoz a la feina després d'haver estat un mes i mig a fora amb la flotilla a Gaza. Escoltem primer Muñoz, després Mercedes Celeste.
L'Ajuntament de Palma podria estar comprant material policial procedent de la indústria armamentística israeliana, en un context de vulneració d'alt al foc després de 2 anys de genocidi a Gaza. Hem intentat en numeroses ocasions que l'Ajuntament trenqui relacions amb l'estat genocida d'Israel, que no faci contractacions públiques amb empreses vinculades amb el genocidi i que Palma sigui, en definitiva, una ciutat de pau.
¿Cómo?
Sí.
La senyora Muñoz.
Sí.
Ha vuelto a Palma. Está en Palma. Trabaja para Palma. Qué bien. Ha hecho una rueda de prensa para Palma. Me alegro. Pero creo que ha venido un poco despistada.
Mentrestant, el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, s'ha reunit avui a Jerusalem amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. La mà dreta de Trump es troba al país per supervisar l'alto al foc a Gaza.
El vicepresident nord-americà s'ha mostrat molt optimista sobre les possibilitats que la treva arribi a bon port, malgrat les violacions del cessament. Ha confirmat que els Estats Units no desplaçaran tropes a Gaza i ha demanat paciència a Israel en la recuperació dels cadàvers dels hostatges, perquè alguns dels cossos estan enterrats sota les runes. Després de la reunió, Vance ha dit que tenen davant una tasca molt difícil, que és desarmar Hamas i reconstruir Gaza. Afirma que si la milícia islamista no compleix l'acord d'alto el foc, passaran coses molt dolentes, segons paraules textuals. En aquest context, l'exèrcit israelià ha anunciat la identificació dels cossos de 2 hostatges recuperats a la franja de Gaza.
Per cert, que Donald Trump ha cancel·lat la seva reunió amb Vladimir Putin a Budapest. Ho ha fet després que el cap de la diplomàcia russa, Sergei Lavrov, hagi assegurat que no els interessava una treva a Ucraïna. La Casa Blanca ha anunciat l'anul·lació d'aquesta trobada dels líders per avançar en el procés de pau. No vull tenir una reunió tudada, però no vull perdre el temps, ha dit Trump, mentre la via diplomàtica sembla que s'atura. La que no ho fa, Aina, és la militar.
Rússia ha atacat aquesta nit passada 10 regions ucraïneses, entre les quals Kiev, i ha mort 6 civils. Els bombardejos amb míssils i drons han tingut com a objectiu principal infraestructures energètiques. Per la seva banda, Ucraïna ha llançat 33 drons sobre 8 regions russes i també l'annexionada península de Crimea.
Pedro Sánchez nega finançament il·legal al PSOE davant les acusacions de corrupció d'Alberto Núñez Feijóo. Al Congrés dels Diputats, els dos líders han protagonitzat un nou enfrontament per la gestió sanitària a Andalusia com a protagonista i les acusacions de corrupció.
Per tercera setmana consecutiva, Sánchez ha tornat a denunciar la crisi dels cribratges de càncer de mama a Andalusia i acusar Feijóo de no exigir responsabilitats al president andalús Juanma Moreno. El tradicional cara a cara de la sessió de control al govern ha estat marcada per aquestes acusacions i també pels retrets de Feijóo per la situació econòmica de les famílies i dels treballadors.
¿Por qué no le explica a usted, al electricista, al fontanero, al panadero que se levanta a las 5 de la mañana, por qué tiene que pagar un 40% más de impuestos? ¿Sabe una cosa? Usted se toma a los trabajadores como cajeros automáticos. Desde que usted es secretario general, ¿el Partido Socialista se ha financiado ilegalmente o no?
Usted es el que ha renunciado, señoría. Ha renunciado a hacer una oposición útil. Ha renunciado a poner orden en su partido, señoría. Claro que sí. Ha renunciado, por ejemplo, a exigirle responsabilidades al señor Moreno Bonilla por la crisis de cribados, que es la mayor crisis de confianza del Sistema Nacional de Salud.
Sobre el cas Koldo, el PP sol·licita al Suprem que demani al PSOE els extractes bancaris que justifiquen els doblers en efectiu que hi havia a Ferraz per pagar l'exministre Ábalos i l'exassessor Koldo García. Els populars també volen que el PSOE informi de les persones que han rebut pagaments en metàl·lic de la formació.
El PP fa una passa més a la seva estratègia judicial i cerca que els socialistes presentin els extractes bancaris per confirmar d'on sortien els doblers que circulaven per la seu de Ferraz i esclarir si hi ha o no finançament il·legal del PSOE. El moviment dels populars arriba dos dies després que el Suprem hagi citat a declarar com a testimonis l'exgerent dels socialistes i una treballadora de la formació en relació amb els pagaments en efectiu a Ábalos i Koldo García.
La Fiscalia, mentrestant, considera que Leire Díez lidera una trama per anul·lar les investigacions de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, l'UCO, i també les d'anticorrupció.
Díez haurà de declarar davant el jutge el pròxim 11 de novembre per presumptes delictes de tràfic d'influències i també de suborn.
Arribem així a les 2:30, és moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca, amb Toni Mateu.
Són les 2:30, bon dia. Continuen sense poder tornar a casa seva les 15 persones desallotjades a Iainca a causa d'un esfondrament. Carme Moreno, bon dia.
Bon dia. L'Ajuntament ha recollit mostres de les bigues d'aquest edifici de la barriada del Blanquer per determinar quina ha estat la causa que ha fet cedir durant unes obres part de la teulada. El consistori avança que, si es tracta de luminosi, la intervenció serà més lenta. De moment, les 15 persones de 6 nuclis familiars diferents s'han reubicat a cases d'amics i familiars.
El Departament de Turisme del Consell de Mallorca i l'Ajuntament d'Alcúdia asseguren que l'anomenat Botel Alcudiamà pot continuar operant en llicència de part hotel.
Totes les administracions coincideixen que la sentència judicial clausura l'activitat hotelera, però no comporta que hagi de deixar d'operar com a part hotel per a navegants, activitat per la qual té llicència municipal.
Hi ha un altre port, en concret a Porto Colom, la rehabilitació dels escars o de barraques per guardar-hi les barques, com en diuen els falanitxers, estarà enllestida el maig de l'any 2017.
Amb un cost de més de 9,5 milions d'euros, el govern i l'Ajuntament de Falanitx preveuen recuperar més de 160 d'aquestes construccions vinculades a la tradició marinera del nucli. En les darreres dècades s'ha anat deteriorant el que és la imatge turística més coneguda d'aquesta part de la costa del Llevant.
I quan són les 2 i gairebé, o ja ho són les 2:32, allò que volen fer és saber com se circula arreu de les carreteres de Mallorca. Juan Amplanes, de la DGT, quina és la situació en aquests moments?
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment, el més destacable són les complicacions habituals que trobaran a la via de cintura, a l'altura del cementeri fins a l'altura de la incorporació, cap a l'autopista d'Inca, en sentit aeroport. També trobaran tràfic lent a les arribades a Palma, tant des de l'autopista d'Inca com des de l'autopista d'Andratx i a la carretera de Valldemossa. I a lo que són les restes principals carreteres de Mallorca, trobant tràfic fluid i sense incidències. Això és tot pel moment. Bon dia.
Gràcies. Aquesta és la situació de les carreteres de Mallorca. Passen de mig minut de les 2:32. Facundo Tenaglia és el control tècnic. Nosaltres fem una pausa per anar a la publicitat, però tot d'una tornarem.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
La llum, la mà, la tramuntana, el mercat del poble, fora vila, el silenci de migjorn. Mallorca és ca nostra. I la volem neta, tranquil·la, plena de vida. La volem com l'hem estimada sempre. És responsabilitat de tots, dels que hi som i dels que arriben. Cuidem Mallorca, cuidem ca nostra. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca.
I mentre dona una mà a l'Associació Girassol. L'Associació Girassol té com a objectiu erradicar l'estigma, garantir els drets i millorar la vida de les persones amb un diagnòstic de salut mental. Més informació a dretsalutmental.com/girassol i al telèfon 971 28 51 23. IB3. Tots donem una mà a l'Associació Girassol.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho han dit en començar que els tècnics de l'Ajuntament d'Incan agafant mostres avui de matí de l'edifici del qual va caure ahir el sostre que va deixar 15 veïnats desallotjats de 6 famílies diferents. Tots han dormit a cases de familiars i d'amics i ara estan a l'espera del resultat de les anàlisis de materials que determinaran quan podran tornar a casa seva.
El regidor d'Urbanisme, Andreu Caballero, ha explicat que hi ha dues possibles causes de l'esfondrament, que les bigues estiguin en mal estat o que l'immoble situat al carrer del Calonge Palleres, a la barriada del Blanquer, pateixi aluminosi. En el cas primer, la intervenció serà més ràpida, però hi ha l'hipòtesi segona, si aquesta és correcta, la reparació del sostre serà més complicada per l'aluminosi.
Si ha estat un mal estat de les vigues, doncs es farà una intervenció més ràpida i les famílies podrien tornar més aviat. Si estan afectades per aluminosis, aleshores s'hauran de fer més cates i s'haurà de fer una intervenció ja més en profunditat, més lenta i més llarga.
I també ha estat avui que el tècnic de l'Ajuntament de Palma decideixen si els 6 locals comercials presentats a la barriada de Cala Major per possible risc d'esfondrament poden tornar a obrir les seves portes. Els bombers han apuntalat aquest immoble i ara han de revisar-ne l'estructura.
5 dels locals es troben a peu del carrer de Joan Miró i l'altre és un establiment d'oci situat en una primera planta amb una terrassa. L'Ajuntament de Palma els va presentar i després de detectar-hi una esquerda al sostre i a causa del possible risc d'esfondrament. El propietari de l'immoble, que va avisar Corta del perill, va passar l'inspecció tècnica d'edificis el 2013 i una segona revisió 10 anys abans, després el 2023, com marca la llei. Mercedes Celeste és la regidora portaveu de Cort.
Hem de recordar sempre que la responsabilitat dels edificis recau directament damunt dels propietaris, que són els qui han de vetllar sempre perquè l'edifici estigui en condicions i mantingui les condicions d'estructura de tots en tots els sentits òptima per garantir la seguretat de totes les persones i de tots els edificis colindants.
I l'Ajuntament de Palma també ha aprovat avui licitar les obres de reforma i explotació del mercat municipal del Llevant. La concessió serà per 30 anys i el pressupost arriba gairebé a 1,5 milions d'euros.
Amb aquesta inversió reformarà la coberta del mercat, l'aparcament i l'espai comercial. La gran superfície que explota l'indret haurà de garantir un 40% de productes agroalimentaris i les botigues que l'en revolten un mínim del 50% de producte local. Està previst que les obres d'execució durin un màxim de 36 mesos.
Parlem ara d'un altre municipi, en concret d'Alcúdia, perquè en relació amb la confirmació de la sentència que obliga a tancar l'allotjament Botel d'Alcúdia Mar, el Departament de Turisme del Consell de Mallorca assegura que la clausura de l'activitat hotelera no comporta que aquestes instal·lacions no puguin tenir altres usos. Aquest matí s'hi afegeix també l'Ajuntament d'Alcúdia perquè aquest establiment, construït en domini públic marítim o terrestre del port, té llicència municipal d'activitat com a port hotel. Així ho ha explicat la mateixa batllessa d'Alcúdia, Fina Linares.
Que s'haurà de paralitzar i clausurar l'activitat turística d'hotel. Com a places turístiques, en aquest sentit, de comercialitzar l'hotel. Amb això és el que no té, li han revocat l'autorització turística. La llicència de l'Ajuntament li permet surts d'escola de vela i a part hotel per a navegants.
Segons el GOP, una de les entitats que va interposar el recurs de cassació, la sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears estableix com il·legal qualsevol activitat hotelera que es desenvolupi al Alcúdia Mar.
D'altra banda, Més per Mallorca ha demanat avui al Consell que faci complir la sentència del Tribunal Suprem que ordena el tancament definitiu de l'anomenat botel del Alcúdia Mar. Així ho ha explicat la portaveu de la formació al Consell, Catalina Inés Perelló.
Denunciam la permissivitat i complicitat política del Departament de Turisme, encapçalat pel senyor Marcial Rodríguez, després que aquest hagi defensat públicament que l'empresa Alcúdia Mar pot continuar operant amb una declaració responsable i que és manifest i notori que no té les places turístiques.
I per la mare d'un altre moll, d'una altra part de Mallorca, d'un altre port, per dir-ho d'alguna manera, perquè la rehabilitació dels escars, o barraques per guardar-hi les barques, com en diuen els falanitxers, i millora de diverses zones del port de Porto Colom, estaran enllestides pel maig de l'any 2017. S'actuarà sobre devés de 8.000 metres quadrats i el cost d'aquestes obres és de més de 9 milions i mig d'euros.
Les tasques que són són una reivindicació històrica de les entitats veïnals i del patrimoni, s'executaran en dues fases. La primera, d'octubre al juny de l'any que ve, es rehabilitaran 72 barraques, i la segona, de setembre al maig de 2027, on s'actuarà a les altres 91, així com la reconstrucció dels molls dels carrers de la Mà i dels Tamarells. Laura Díez és la directora de l'obra.
Obra compleja, porque realmente aquí trabajamos obra marítima, que parece sencilla, pero hay mucho trabajo de rehabilitación. Tenemos que trabajar con los temporales que tengamos del invierno. Y es un trabajo, pues, de rehabilitación, de dejar todos los scars, como veis, pues no habrá una imagen nueva, sino renovada, pero una rehabilitación.
Recordem que la imatge de les barraques reflectides sobre les aigües calmades de Porta Colom és una de les postals turístiques més conegudes de la costa del Llevant de Mallorca, una imatge que s'ha degradat en aquestes darreres dècades.
Dels més de 9 milions i mig d'euros de pressupost, gairebé 9 provenen del govern i la resta de l'Ajuntament de Felanitx. La presidenta del govern, Marga Proens, ha visitat les obres i ha destacat que es tracta d'una de les inversions més importants per recuperar el litoral.
Les obres preveuen la restauració de cobertes, forjats, façanes, portes i escales, així com la reparació de molls, rampes i elements d'amarratge, utilitzant tècniques i materials tradicionals com el marès i la fusta, per conservar l'estètica i el caràcter original de tot el seu conjunt.
I molt a prop de Porto Colom, de fet, entre Porto Colom i Porto Cristo, més de 2.000 persones gaudeixen de 3 dies d'activitat en les estades per a la gent gran que organitza el Consell de Mallorca. Es tracta de la segona edició, que ha començat dia 20 d'aquest mes i que s'allargarà fins dia 31 d'octubre. Aquestes estades, com han dit, són un hotel de Cal Anguila i Cal Amandia a la costa manacorina.
Durant les estades, els participants gaudeixen d'un programa variat que combina activitat física, cultura, música i oci. Les jornades inclouen senderisme, gimnàstica, ioga i pilates, ball de bot, danses del món, sevillanes, ball de saló i ball en línia, a més del bingo musical, torneig de truc, espectacles, conferències sobre salut i un gran ball de cloenden. Escoltam els participants.
Molt bé, ahir vam anar a caminar 2 horetes, avui ara venim de Cal Anguila, bé, Cal Amandí i Cal Anguila, ha anat molt bé.
És un puesto molt gran, hi ha moltíssima de gent, però el servici tot ha estat molt amable, molt correcte, i troc que ha estat una experiència. Per tornar, aquestes cales d'aquí nosaltres no les coneixíem, perquè són de l'altra banda, són de per la banda del Cudi, per Pollença, Clàudia, i no les coneixíem, ens ha agradat molt aquesta, que és redola de cales de Mallorca.
Enguany el programa arriba al doble de persones que en l'edició passada i ofereix 3 dies i 2 nits plenes d'activitats, convivència i diversió, un establiment de 4 estrelles. Toni Fuster és el conseller de Presidència.
És un programa que està que la gent gran el vol, que la gent gran el disfruta, i és objectiu de la Conselleria de Presidència i la Direcció de Promoció Sociocultural. És posar en marxa programes que la gent gran els disfruti i poder-les tornar tot el que ells durant tota la seva vida ens han donat a nosaltres.
I compte enrere, perquè durant l'any que ve es tregui de la mà el derelicte, això és en llenguatge tècnic un vaixell històric enfonsat de les Fontanelles. Determinar com es durà a terme aquest procés de treure-lo a la superfície és l'objectiu principal de les Jornades Internacionals d'Arqueologia Marítima, volien dir, que han començat a la platja de Palma, impulsades pel mateix Consell de Mallorca.
El Museu Nacional d'Arqueologia Subaquàtica, que participa en les jornades, col·laborarà en les tasques d'extracció. El vaixell no es podrà treure tot sencer perquè li falta la quilla i, en conseqüència, es podria fer malbé durant l'extracció. Així ho ha explicat la consellera de Cultura i Patrimoni, Antoni Roca, com serà el procés.
Que durant el 2026 se faria aquest procés d'extracció. Després ha de venir seguit de tot el procés de salinització, que estan xerrant d'uns possibles 18-24 mesos per la desalinització i després la conservació d'aquest vaixell.
Recorden que es tracta d'una nau romana que transportava àmfores d'oli i de vi i que es va enfosar al segle IV a la badia de Palma, el trobarem a molt pocs metres de la costa i en bon estat de conservació.
I aquest divendres, precisament, s'estrena el documental Navis Romana, coproduït per IB3 en el marc això de l'Evolution Mallorca Film Fest. El film, dirigit per Pere Salom i Antoni Maria Tomàs, fa un repart de les condicions de la troballa de manera casual. L'estrena serà al Caixa Fòrum de Palma.
Alhora, Navis Romana, que té el suport del Consell de Mallorca, analitza les línies d'investigació històrica sobre el comerç en l'època romana i com les Balears formaven part de les rutes comercials. És un dels aspectes en què una de les troballes més importants de l'arqueologia subaquàtica balear permet aprofundir. Així ho expliquen els mateixos investigadors que porten el seu testimoni al documental.
Pensàvem que seria un jaciment com molt d'altres que trobàvem propers a la costa.
La sensació de viatge en el temps és immediata.
No tenim ni idea on anava. Podria haver anat a una de les ciutats romanes de l'illa de Mallorca, però potser també era un vaixell que estava només en ruta.
Testimonis que apareixen en Avis Romana, que s'emetrà per IB3 Televisió dissabte, dia 8 de novembre, quan faltin 10 minuts per les 10 del vespre. Amb aquesta informació hem arribat a les 2:45. Venen ara els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Miqui Tous, bon dia de nou.
Bon dia.
Comencem amb un nou protagonista, el de Miguel Álvarez, que ja és oficialment el nou entrenador de la UD Eivissa.
Sí, Álvarez ha estat presentat fa només un minut a Can Misses. El tècnic de 67 anys i natural de Jaén dirigirà l'equip fins a final de temporada. En té tota la darrera hora el nostre company Dylan Marí.
L'arribada de Miguel Álvarez posa fi a hores d'incertesa a Can Misses després de la sortida de Paco Gémez. Amb una llarga trajectòria al Villarreal B i experiència a segona i primera RFEF, Miguel Álvarez assegura que no va dubtar ni un moment quan va rebre la proposta del club.
Vamos a disfrutar mucho, que vamos a crear una ilusión en la gente que viene en el campo y eso yo creo que no va a acercar mucho a ganar. Pero sobre todo vamos a intentar que los jugadores crean en mí, que es lo más importante ahora mismo.
Els bons resultats i el seu caràcter proper han estat claus per al seu fitxatge, però des del club també valoren el seu perfil humà. El president Amadeo Salvo destacava que la seva arribada pot aportar un aire nou a l'entorn de l'equip. Miguel Álvarez assegura que la felicitat és un dels pilars de la seva decisió de vindre a Eivissa, sense oblidar la competitivitat.
Pero el objetivo en el fútbol, Rubén, ¿m'has dicho, perdona? Rubén, el objetivo en el fútbol siempre es lo mismo, todos quieren ganar, todos queremos ganar.
El nou entrenador dirigirà la seva primera sessió d'entrenament aquesta tarda i prepararà el pròxim compromís de Lliga, amb l'objectiu clar de recuperar la confiança i tornar a situar l'Eivissa a la part alta de la classificació.
El vestidor del Mallorca, Miqui, vol confirmar la seva millora diumenge contra el Llevant.
Sí, el vestidor vol fer encara més bona la victòria contra el Sevilla. El triomf al Sánchez Pizjuán ha donat força als jugadors. Mateo Josep, autor de dos gols contra els andalusos, espera que la victòria contra el Sevilla sigui un punt d'inflexió.
Esperemos que, bueno, que sea esto un punto de, ¿no?, de inflexión, que nos sirva para... Esperemos que, bueno, que sea esto un punto de, ¿no?, de inflexión, que nos sirva para bueno, este partido contra el Levante ir con todo, con confianza y yo creo que muy contento todo el equipo y con lo que se vivió, ¿no?, contra el Sevilla.
I el davanter del Mallorca també ha deixat clar que el vestidor és una pinya.
Se vio, ¿no?, la unión del equipo, a mí pues, me encantó que todos estuviésemos tan unidos, incluso en los más momentos lo hemos estado también, estamos todos a una, que vamos a ir así a una, vamos a seguir yendo para seguir sumando y y con muchas ganas de, pues bueno, de ver es lo que puede hacer este equipo, que yo creo que somos capaces de mucho.
I també a la primera divisió, un mallorquí podria arbitrar el clàssic d'aquesta propera cap de setmana. Mateu Busquets-Ferrer és el gran favorit per xiular el Madrid-Barça, que jugarà diumenge a l'estadi Bernabéu. Aquest seria el seu primer clàssic, just el tercer any a primera divisió.
A la Champions, victòria del Barça i derrotes del Villarreal i l'Atlètic de Madrid.
El Barça va golejar l'Olympiacos per 6-1 en 3 gols de Fermín, 2 de Rashford i 1 de Lamine Yamal de penal. Això deia després de la victòria el millor jugador del partit, el futbolista del Barça, Fermín.
Al final el equipo rival también juega. Creo que quizá la primera parte al principio nos ha costado un poquito más entrar en el partido, pero creo que después se ha controlado muy bien y después de la roja pues el partido se ha puesto más de cara y hemos podido meter más goles.
I l'Atlètic de Madrid va sortir golejat del camp de l'Arsenal. El conjunt matalassé va perdre per 4-0. Escoltam el tècnic de l'Atlètic de Madrid, Diego Simeone.
La contundència y obviamente los detalles en los pasajes de los partidos son determinantes para el final. Y hoy lo fue en contra nuestro. Felicitarlos, aceptarlo. Y cuando uno acepta con conciencia que son mejores, nos sirve para aprender e intentar seguir creciendo como estamos, que lo estamos haciendo bastante bien.
I també va perdre el Villarreal. El conjunt groguet va caure per 0-2 contra el Manchester City. Marcelino García és l'entrenador del Villarreal.
Podemos ver el vaso como queramos. Yo, como me gusta ser optimista, pues vi un segundo tiempo con un equipo vivo y que igualó el partido al City. Luego pues no acertamos, pero las tuvimos evidentemente claras y cuento no menos de 5.
I avui serà el torn del Real Madrid i l'Atlètic Club.
El conjunt blanc rebrà la Juventus i l'Atlètic rebrà el Carabaj. Pel que fa a l'equip madrileny, Xavi Alonso té les baixes confirmades d'Àlava, a més dels lesionats Ceballos, Huisen i Rüdiger. El porter Courtois complirà 300 partits amb la camiseta madridista. Sentim el tècnic del Madrid, Xavi Alonso.
Es un clásico del fútbol europeo, ¿no? La Juve pertenece a esos clubes selectos que hacen grande el fútbol europeo y se ha enfrentado muchas veces el Madrid contra la Juve. Yo recuerdo muchos de verlos por la tele, de jugar alguno también. Y para nosotros lo afrontamos con muy preparados. He visto ya al equipo con ganas de ir a por la tercera victoria en Champions, de tener un muy buen arranque, que es lo que queremos.
I d'altra banda, quan falti un quart per a les 7, l'Atlètic Club de Bilbao rebrà el Carabaj. El d'Ernesto Valverde encara no han sumat cap punt a aquesta edició de la Champions. Sentim el tècnic del conjunt basc.
Nuestra intención, desde luego, es esa, atacar bien y defender bien. En ese sentido, ver nuestra mejor versión en esas dos facetas y que sea la peor versión del Carabaj en el partido. Y luego, pues, a través de eso, que la consecuencia de eso sea conseguir el resultado.
La segona edició de l'East Mallorca Special Cup ja és una realitat.
El torneig que s'ha presentat oficialment avui es disputarà a partir d'aquest divendres i fins diumenge a Calamillor. Es tracta d'un torneig inclusiu en el qual hi participen 8 equips. L'associació Inclusión en Movimiento i la selecció Insuperable seran els representants de les Illes Balears. Però també hi haurà equips de la Fundació del Toledo, del Llevant, del Chelsea i del Parma italià.
En bàsquet, el Sant Antoni va protagonitzar la gran sorpresa a la Copa d'Espanya.
Va eliminar el Cantàbria de primera FEP, els eivissans guanyaren per 94-92. L'equip de Berrocal s'enfrontarà a l'Ourense al vuitens de final. També va passar de ronda el Palmer, que va ser capaç de guanyar el Guipúscoa per 76-86 i ara jugarà contra l'Estudiantes. Pitjor li va anar a l'Estia Menorca, que no va poder amb el potencial de l'Eima Corunya i va caure per 87-77. L'equip de Javi Zamora s'acomiada de la competició i també queda eliminat el Fiwi Mallorca, que va presentar batalla contra el Palència fins al darrer quart i va perdre per un punt de diferència, 78-79. El Sant Antoni i el Palmer disputaran els vuitens de final de la Copa d'Espanya a mitjan novembre.
En ciclisme, Albert Torres seguirà vestint el mallot del Movistar Team una temporada més.
L'equip ha fet oficial avui la renovació del menorquí, que espera que el 2026 arribi carregat d'alegries. L'escoltam.
És veritat que content, molt content, no?, de poder seguir una temporada més amb aquest equip. Saben també per meu quines són les meves virtuts, i es dir, per tranquil·litat, ofici, per ells deportivament i personalment per els companys és molt important, i per jo personalment satisfet i sobretot agraït.
I a la segona divisió de futbol sala, el Gasifred supera el Pinatà en partit ajornat de la tercera jornada.
Sí, bon partit del conjunt de José Fernández, que va acabar guanyant per 3-0, una victòria que deixa el conjunt eivissenc setè a la classificació en 7 punts, empatat al cinquè lloc amb el Burela.
Gràcies, Miqui. Arribem així pràcticament a les 2:55. Fins aquí la crònica esportiva. Fem una petita pausa i en tornar la cultura.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Enguany celebrem la desena edició de Fira B de Música. Els dies 6, 7 i 8 de novembre, Palma es converteix en l'escenari del millor talent musical emergent, amb concerts de jazz, pop, músiques del món, rock i molt més. Si tens un grup, no deixis d'assistir a les jornades professionals. No t'ho perdis. Tota la informació a firab.org.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa, 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a parar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio. Tèntol.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Ja ha començat l'edició d'enguany de l'Evolution Mallorca International Film Festival. Queda per endavant poc més d'una setmana de bon cinema a diferents seus. A la jornada inaugural, l'actor de Hollywood Steve Buscemi va ser l'estrella indiscutible, Aina.
Va ser distingit amb l'Evolution Talent Award i va destacar la importància d'esdeveniments com aquest festival mallorquí.
Film festivals in general are so important because... It fosters a love of cinema.
Destaca Buscemi que festivals com l'Evolution són l'única manera de veure algunes pel·lícules independents a la pantalla gran. With distribution it's very hard, and so sometimes the only way to see a film in a theater. L'estora vermella estava plena a vessar productors, guionistes, aspirants a directors, actors aficionats, tots intercanviaven opinions i es demanaven que podem esperar de l'edició. De fet, una de les tres guardonades de la nit, l'actriu Ingrid García Johnson, va confessar que es va quedar impressionada per la gentada que hi havia.
A mi me sorprende que el cine sea importante en cualquier lugar, porque me ha dado la impresión de que somos un nicho muy pequeño y de que la gente ya no ve películas. Pero es verdad que cada vez que viajo a festivales y cosas siempre hay mucha gente. Aquí me ha sorprendido la cantidad que hay. Creo que es mucha más de la que estoy acostumbrada a ver.
I el tercer dels premiats en aquesta gala inaugural, però no menys important, va ser el director de fotografia de, per exemple, pel·lícules com Patch Adams, Ford contra Ferrari o Complete Unknown. Ell és Fidon Papamichael i estava encantat, deia als micròfons d'IB3, de ser a Mallorca.
I hope it's my being here.
Papa Michael confiava que la seva presència servís perquè els amants del cinema segueixin inspirats i continuïn fent pel·lícules. De fet, entre els més de 130 films i documentals que es projectaran, i a part de l'obra de Papa Michael, les cintes s'han hagut de triar pels continguts entre més de 1.000 propostes arribades de 80 països diferents. La directora del festival, Sandra Lipsky, assegura que la mescla d'obra internacional i autòctona és el que fa únic aquest festival. Considera que tot val la pena, però, per si de cas, ha fet aquestes recomanacions.
La projecció de la pel·lícula de Steve Buscemi, Psychotherapy, luego también tenemos Twiggy, la modelo Twiggy del Reino Unido viene a presentarnos su documental nuevo, Y luego también un montón de cortometrajes, documentales muy, muy chulos, que quiero que la gente que a lo mejor normalmente no ve cortometrajes, que ve a verlo, porque es algo diferente que puede ser muy, muy interesante también. Y muchas charlas.
Avui, per exemple, el Cine Ciutat es projecta Alfa i el cinema Rivoli ha complit Aunon. Tota la programació disponible al web de l'Evolution Film Fest.
Mona Lisa, Mona Lisa, men. I Aina, sens dubte, és una de les notícies de l'àmbit cultural arreu del món. Avui el Museu del Louvre ha reobert després del robatori de joies de diumenge.
Una notícia que coincideix amb la valoració que ha fet la Fiscalia sobre el que ha desaparegut, i és que els lladres han sostret 88 milions d'euros en joies. Són 8 peces que tenen 8.700 diamants, 34 safirs, 38 maragdes i més de 200 perles. Amb tot, el valor patrimonial i històric és inestimable perquè són joies de personatges històrics d'abans de la Revolució Francesa i també del primer i segon imperis. Entre les peces, per exemple, la tiara de les reines Maria Amèlia i Hortènsia. La sala on estaven exposades seguirà tancada. Many dreams.
Són les 3 i és moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dimecres 22 d'octubre. En ple enfrontament entre el govern central i l'autonòmic per la crisi migratòria, Frontex confirma que no té agents desplegats a les Balears. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia, ho ha dit el portaveu d'aquest organisme, Chris Borowski, en declaracions al programa El Dia d'IB3 Ràdio. L'activació del Frontex a les Balears és una de les mesures que reclama el govern. De fet, la setmana passada, la presidenta Margaret Proens la va reclamar a Brussel·les, però es tracta d'un tràmit que ha de sol·licitar als estats membres i, en aquest cas, el portaveu de l'agència fronterera assegura que Espanya no ho ha fet.
En aquest moment no. Frontex no té agents destinats directament a l'illa. Tan sols podem actuar quan un estat membre sol·licita el nostre suport i decidim de manera conjunta què es necessita. Però cal recordar que Frontex i Espanya mantenen una relació de col·laboració. Espanya va acollir la primera operació de Frontex fa gairebé 20 anys.
Arran d'aquestes declaracions, la presidenta Màriga Proens ha acusat el PSOE i el delegat del govern a les Balears, Alfonso Rodríguez, de mentir quan asseguren que Frontex està actiu a l'arxipèlag.
Constaten una mentida del Partit Socialista que va dir que Frontex ja està activat. Constaten una mentida del delegat del govern que va dir que Frontex ja està activat i que, a més, ho havia demanat el govern d'Espanya. Si mos menteixen en coses que són tan fàcilment desmuntables, si mos menteixen en coses que tan fàcilment se pot demostrar que és una mentida, en què no mos estaran enganant?
La delegació del govern confirma que l'estat espanyol mai no ha demanat a Frontex el desplegament d'agents a les Balears i que l'executiu de Sánchez aposta per treballar amb els països d'origen per reduir els fluxos migratoris.
Els titulars d'avui passen també per la plana econòmica. El CES constata que la bona marxa de l'economia balear no es trasllada a les llars.
La darrera memòria del Consell Econòmic i Social revela que el PIB per càpita a les illes ha crescut un 11%, l'augment més gran de tot l'estat. Ara bé, l'increment del preu dels habitatges també està al capdavant de l'estat. Són algunes de les xifres que ha destacat el president d'aquest organisme, Francesc Fiol.
Hi ha una notícia molt rellevant, diguem-ne, de caràcter positiu, que és que per primera vegada el PIB de les Illes Balears supera els 40.000 milions d'euros. I en l'aspecte més negatiu, pentura la situació més negativa que reflecteix la memòria, són tots els problemes derivats de l'habitatge.
Precisament la crisi de l'habitatge continua engreixant el fenomen del sensellarisme a Mallorca.
Les entitats de l'Església que treballen amb el col·lectiu Sensellar varen atendre l'any passat 841 persones que vivien al carrer. Són 26 persones més que en 2023. La Sapiència, Càritas i Sojorn reclamen una resposta a les dificultats per accedir a un habitatge.
Continuen sense poder tornar a casa seva les 15 persones desallotjades ahir a Inca a causa d'un esfondrament.
L'Ajuntament ha recollit mostres de les vigues d'aquest edifici de la barria del Blanquer per determinar quina ha estat la causa que ha fet cedir durant unes obres a part de la teulada. El consistori avança que, si es tracta de luminosi, la intervenció serà més lenta. De moment, les 15 persones de 6 nuclis famílies diferents s'han reubicat en cases d'amics i familiars.
A Eivissa ha estat detingut un home en crida i cerca des de fa diversos dies per un delicte de violència. Estava qualificat de risc extrem.
Ha estat arrestat després d'una perillosa persecució pels carrers de Sant Antoni. El detingut